Un dia serem vells i darem nous als nens, i potser Benidorm ens semblarà millor. Qui sap si a mig matí farem cap a les obres. Tal vegada un gosset ens donarà l'efecte. Uns quants dies més tard canviarem de barri i cultivarem malves als pisos de la caixa, estirarem la pota i anirem de viatge de bracet amb la dama aquella de la dalla. Després vindrà la pols, de lleu sobre la pols, també la desmemòria i l'oblit absolut. No hi haurà cap poema que mai hagi existit, solament un silenci cridant en el no res. Per què no aprofitem una mica la tarda i sortim a fer un vol i em dius coses boniques i ens partim una orxata i fem com els infants que fan que encara es creuen que els reis no són els pares.
Puricoma, amb Mercè Martí Aroles.
Aquest espai on literatura i vida, vida i literatura es donen la mà, perquè vés a saber què és primer, si la vida o si la literatura, o si la literatura i la vida. I hem començat avui amb un poema del poeta i novel·lista de Sabadell, Roc Casagran, nascut l'any 1980, un jove escriptor de 44 anys que es projecta cap al futur a través d'aquest poema que du per títol Fem com si no sabéssim el final del conte, en referència al final de la vida. Ha estat capaç, potser, el poeta de viatjar al futur, al seu futur? Ha tingut el valor de fer-ho? Potser sí, que moltes coses són qüestió de valor, oi? Potser sí. Potser la literatura serveix per omplir-nos de valor. En tot cas, de valor va aquesta cançó de la Pegatina amb els Caligari.
Y volar, y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir, volando, volando junto a ti.
Y volar, 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van.
Colgado sin mirar para atrás.
Somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar.
Cantándole a todo lo que vendrá.
Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo.
Es normal, en lo nuevo siempre hay miedo y el deseo puede más. Ganándole hoy al que dirán.
Que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad.
Un sueño se convierte en realidad.
Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo.
Son 2 días, ya pasó uno.
I és que l'escriptura ens permet quelcom tan fabulós i alhora tan necessari per la nostra salut mental, per mantenir un cert equilibri davant la incertesa i la por, davant el desconegut, com construir futurs, futurs meravellosos i màgics, de vegades. De la mateixa manera, l'escriptura permet revisar el passat, vestir-lo i, de vegades, també disfressar-lo. I escriure ens permet travessar el present i els seus biaixos inevitables sota els cristalls polièdrics de la nostra mirada. L'escriptura és un art, sí, un exercici que demana rigor, amor, temps, atenció, paciència, constància, coneixements i tècnica. Però és també un dret i un plaer, una oportunitat per ser, per exercir consciència, per elaborar el pensament i ser crític amb un mateix i amb el món. En l'escriptura, la vida és doblement vida. I això és el que probablement experimentem en un taller d'escriptura. Així que avui recuperem les experiències d'un taller d'escriptura, de les lletres de les fonts. Recuperem les lletres de les fonts. Benvingudes, lletres de les fonts. Començaré.
Gràcies.
Començaré per Carmen Moreno.
Sí, bona tarda,
benvinguda.
Moltes gràcies.
Andrea Barba.
Hola, què tal?
Bona tarda. Tenim la Manisha. La Manisha és una molt vella coneguda de Sant Quirze. Ella va ser la dona internacional de l'any 2024. Bona tarda, Manisha.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Mercè, per invitar-me.
Benvinguda. Tenim a Maria Rosa
Figueres.
Figueres. Benvinguda.
Gràcies.
Benvinguda. Tenim també a Mercè Sala.
Bona tarda.
Benvinguda. Gràcies. I tenim a Avelina.
Hola, bona tarda.
Avelina Fernández.
No.
Avelina Verdú. Avelina Verdú. Moltes gràcies, Avelina, també, per estar aquí.
Gràcies a tu.
Elles i jo mateixa som part de les lletres de les fonts. Ens falta la Margarita, ens falta en Paco, ens falten alguns companys que no han pogut venir. Després explicarem què són les lletres de les fonts. Però, bueno, fem un avançament. Les lletres de les fonts, què són? Què són les lletres de les fonts? Algú gosaria? Algú pot fer 5 cèntims? Algú es decideix? Li toca a la Maria Rosa perquè tothom l'assenyala.
Per les mirades. Bueno, no sé, un grup que va començar amb una enredada de la Mercè, Martí, i a partir d'aquí ens vam enamorar del que ens va plantejar i ja li vam proposar que fes alguna cosa per poder continuar amb ella i aprendre moltíssim. I ens trobem els dimecres, que en teoria hauria de ser d'una hora, i se'ns fa l'hora de dinar, i jo crec que ens faria l'hora del sopar, perquè no pararíem mai d'estar amb ella, de parlar, d'aprendre.
Ai, gràcies. Però sobretot és un territori de paraules, eh? Sí. Sobretot és un territori de paraules, moltes
també
gràcies.
També escrivim.
També escrivim. És un territori pensat com un taller d'escriptura, on les paraules són molt importants, on intentem justament escriure, però és cert que fem algunes coses més, de les que parlarem després. Si parlem d'escriure, parlem de paraules, si parlem de paraules, parlem de lletres que s'ajunten, sí? Parlem de l'abecedari, sí? I que ens acompanyi una mica de música. Sí, anem cap a l'abecedari.
Shut
dèiem que les Lletres de les Fonts és un taller d'escriptura, d'escriptura creativa i alguna cosa més, anirem destriant-ho de mica en mica. Però m'agradaria saber, per exemple, Avelina, havies escrit abans algun cop?
El primer dia que em vas preguntar vas dir el mateix, només havia escrit la llista de la compra, res més. I... mai havia escrit res.
I ara totes nosaltres sabem que ja escriu algunes coses més, més enllà de la llista de la compra. Què representa l'escriptura? O pues, què està representant? Com és aquesta experiència?
Estic trobant un món nou que no tenia ni idea de que existia. No sabia que jo podia escriure i sentir-me bé. I ara és una cosa que... sempre m'ha agradat molt llegir, això sí. He tingut molt bona relació amb els llibres perquè m'ha agradat molt llegir, però no sabia que jo podia arribar a escriure alguna cosa. I em sento bé.
Sí?
Sí.
I t'inventes les històries? O d'on surten les històries que tu ens comparteixes?
Pues, no sé, del meu cap. A vegades me'n recordo d'una imatge i d'aquella imatge van sortint coses. M'inspira.
T'inspira una imatge. I en el cas de l'Andrea, Barba, d'on li surten les seves històries?
A mi les meves històries em surten de molt de dins i de molt de temps.
Interessant, molt de... Feia temps que estaven a dins teus les històries?
Sí, ara estava comentant que des dels, no sé, 13-14 anys tinc els meus textos petitonets de llavors, però em vaig afegir a vosaltres, no fa gaire, però fa 20 anys que visc a les Fonts. Llavors, no sé per què, fins ara no s'he descobert. I ara gaudeixo, m'encanta i, bueno, és una passada de poder escriure el que sents i que les companyes doncs, també doncs, llegim els textos de les companyes i aprenem després de les lliçons que ens fa la Mercè a la pissarra.
Tenim una pissarra, això és molt important.
Amb un esborrador molt maco.
Un esborrador. Sí. L'esborrador, un regal de la Margarita que agraeixo moltíssim.
I el que m'ha agradat molt és que les últimes lliçons que hem rebut hem reprès, hem parlat de Cervantes, del Quixot, que feia un munt d'anys que ho tenia ja oblidat, i Benito Pérez Galdós, no?
Sí.
Amb Fortunata i Jacinta. Sí. Que, bueno, hem escrit, no?, sobre ells i ens hem indensat, no?, en tota la seva història.
També he fet una visita a la Natàlia, a la Colometa, que fa no res, jo l'havia portat justament la setmana passada, va estar per aquí també.
I entres, no?, a los personatges, no?, que sí, has llegit, no?, vas llegir, però fins ara no entres tant com los personatges, no?, han de... Una passada.
Molt bon resum.
I parlant d'incorporacions recents, passem a la Carmen Moreno. La Carmen Moreno ha aterrat. Ella, bueno, tu has aterrat. Vas aterrar ahir?
Ahir mateix.
Ahir sí. Mateix, què tal?
Molt bé, em vaig sentir molt bé perquè, bueno, tu i jo ens vam conèixer en un espai molt xulo.
Sí.
Que jo cantava i tu parlaves,
sí.
I allà vam connectar molt i jo em vaig quedar mirant a tu i vaig pensar, uau, aquesta dona. No sé per què, jo vaig sentir que tenia coses a oferir-me. Sí. I vaig parlar amb tu i vaig dir, és que aquest escrit que has fet i tal, quan amb les dones, diu, sí, que fem un taller tal i qual allà a les Fonts, i dic, ai, a mi m'agrada tant escriure i això. Diu, doncs allà som els dimecres, si vols venir un dia seràs molt bon. Rebuda, i així ha sigut molt bon rebuda, la veritat, m'he trobat molt bé, i a mi, això, que sempre m'ha agradat tant parlar, perquè m'agrada molt parlar, escoltar i escriure, les tres coses, sí que és veritat que m'agrada molt. I tinc per casa, que abans ho comentaven les companyes, tinc per casa llibretes amb frases, amb històries, amb coses, i de vegades les amigues em diuen, me fas un escrit que li tinc que dir al nòvio no sé què, dic, bueno... I jo li faig l'escrit, perquè ella diu que no saben expressar-se.
Que interessant.
I, sí, sí, i mira, i bueno, i això també m'agrada molt llegir, i en aquest espai espero trobar-me com a casa meva.
Segur
que sí. I bueno, i aprendre coses també, perquè, a veure, soc molt novata i molt, a veure, I, bueno, com m'agrada molt llegir, i tinc un costum que jo, quan acabo de llegir, puntuo. Veus? Aquí he portat un llibre i l'he posat un 10.
Ala.
Jo sempre. Però ho feia el meu pare, sí, perquè diu que després passa el temps i tornes a agafar el llibre i dius, ai, aquest llibre... I amb la puntuació, tu saps, si t'ha agradat molt, si t'ha agradat menys... I no sé, jo ho torno a fer. Tinc llibres, sí, que miro i dic, un 5.5, què va passar aquí? Ho torno a llegir. De vegades canvio, eh?
Ai, canvia la puntuació.
Sí, sí, de vegades sí. No sempre, però de vegades. Si aquest té un 10, aquest Si Buda Fuera Taxista, que em va agradar molt, del Mario Reyes, és molt simpàtic, molt. És el Buda que està a dalt i està fins als nassos del que està passant aquí a baix a la Terra i decideix baixar. Sí, i però en forma de taxista, perquè clar, la gent puja al taxi, de vegades si són com jo, que hola, bon dia, i torno a parlar, i li explicaven coses. I el va donant eines i consells una mica, i la gent, pues, molt contenta. I està molt, molt, molt bé, el llibre. I bueno, m'agrada molt.
La Manisha ha rigut amb aquest Buda,
sí,
que fos taxista. Manisha, tu tens algun llibre predilecte?
Buda, no en tinc, però sí, m'agrada com ho has explicat, per això he rigut. Com que Buda també és molt famós a Nepal, no? Que clar, va néixer, diu Buda, va néixer a Nepal, doncs sí, sí, m'ha agradat que aquí també la gent, no?, sàpigui això. I, no, molt bé, molt bé.
Hi ha coses que ens uneixen, justament, clar, la Manisha ve del Nepal,
sí.
Vens de Nepal, tot i que ets una fontina més. Sí. Nosaltres estem creuant pels carrers de les fonts, que això ja ho té les fonts, que és petitó, oi? I com els llibres també ens uneixen, els llibres, les històries,
sí.
Els llibres i les històries ens uneixen, sigui quina sigui la distància que es pugui separar, en teoria des de l'origen,
Sí.
I això ens fa que ens trobem també. En aquest cas, a la Carmen, un Buda que podria ser taxista, podria ser, i a la Manisha li provoca un somriure, tenint en compte que ella és del país on va néixer Buda. L'humor també ens pot unir, sí? L'humor també ens pot unir?
Sí, clar que sí, l'humor i tot, sí. Bueno, jo vull dir una cosa, que vosaltres, dones, vosaltres escriu molt bé, i a mi, jo també seré futura alumna de la Mercè, perquè encara... Jo inspiro de vosaltres, perquè encara estic estudiant a la universitat i no tinc molt de temps, no?, com a mare també,
sí.
Però tinc moltes ganes d'aprendre amb vosaltres i millorar com escriure, i per això sou les dones inspiradores i sí, aprenc molt de vosaltres.
Moltes gràcies, Manisha.
I tenim, a més, un projecte, està per embastar, Portem molt temps parlant de... No podem avançar res, perquè quan s'avancen les coses, oi, a vegades es poden espatllar pel camí, Però fa molt temps que anem parlant d'alguna que s'ha de fer, d'una cosa que s'ha de fer, perquè la Manisha ja escriu, ella ja escriu, I coses magnífiques, i alguna cosa hem de fer, no diem res més, i toquem fusta, Però ha de sortir alguna cosa ben xula, i la tenim per allà durant voltes. Es farà.
Sí, sí, i tant.
Es farà. I, de fet, es faran coses... Bueno, en fi, no avancem, perquè anem fent així totes amb el cap, Ja sabem de què parlem, ho deixem al territori de projectes i amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Més, avancem, seguim avançant. Què ha sigut l'escriptura? Tenim el cas de la Belina, que partia de zero, diríem, de no haver escrit mai res. Es va trobar amb una anècdota de... No puede ser, ¿no?, que esto lo hayas escrito, això, ens ha quedat...
Em van dir, d'on has copiat d'això?
Em van dir això per un text magnífic. Jo puc dir que tinc el plaer, a més, sempre de ser la lectora zero d'aquestes produccions que surten. Puc avançar que són textos magnífics, tots ells, Sempre hi ha aquell treball que fem con lo que cruje, Aquell terme que utilitzem, quan alguna cosa es pot encara, aquella petita volta, a vegades pot ser una coma, a vegades un punt i coma, un adjectiu, el que sigui, però són textos sempre molt interessants. Els de la Belina tenen una gran maduresa, Això coincidim sempre.
Gràcies.
I quan va haver aquesta observació ens va fer molta gràcia i totes vam defensar, és d'ella, ho sabem que és d'ella, hem vist com aquest text naixia d'ella.
A més, va ser el primer que vaig escriure.
Va ser el primer que vas escriure, sí, sí, sí. Amb un resultat, a més, això, molt madur, un resultat molt madur. Eh? I Mercè, Mercè Sala.
Hola.
Hola, què tal? Mercè és l'experta a la taula en l'ús dels sentits, eh? Coincidiríem...
Això em dieu, m'ho he de creure.
Què tal? I a més en aquell ús, oi, del llenguatge molt depurat, molt cuidat, eh? Quina és la teva relació amb l'escriptura?
De vegades, de tot això, veig que te n'adones quan comparteixes l'escriptura, perquè jo escrivia així una mica com deia la Maria Rosa, allò... fas apuntets, o l'Andrea, no? Tens els teus escritets que de tant en tant et surten en hores baixes, et dediques a plasmar en el paper allò que sents, però no passa d'aquí, vas guardant llibretetes, vas guardant trossets, però allò queda per tu i potser no ho tornes a llegir mai més. I ara, amb aquesta experiència d'aquest taller, és una cosa que no m'havia passat mai, no? O sigui, tu treus aquests 5 minutets que ens deixa a vegades la Mercè per fer un text ràpid, que a vegades penses no seré capaç d'escriure en aquests minuts, però al final desenvolupes tot un text i el llegeixes, i resulta que allà hi dius més cosa encara de la que et pensaves que deies. Per mi això és un misteri cada dimecres que ens reunim, em fa la mateixa sensació, és aquesta sorpresa, de vegades em sento com una nena, no?, que ha obert un regal, uau, he escrit això, i he dit això, no? I a més, amb l'anàlisi que ens fa la Mercè, que ella ens fa una introducció i sempre ens ensenya, com deia l'Andrea, aprenem cada vegada, ens ensenya tots els termes, totes aquestes etiquetes que diu que posen els lingüistes, i ens adonem que en aquests escrits que anem fent tot això hi és, no? Tota aquesta tècnica, tot aquest vocabulari, totes aquestes etiquetes, hi són i que estem fent una feina. I ens ha convençut que estem fent una feina professional i tot.
Oi tant, oi tant.
Llavors és un plaer, és un plaer compartir, i sobretot també amb les companyes que sempre ens llegim els textos les de les altres i ens anem escoltant, sentint i opinem lliurement. Jo crec que amb tota la llibertat, això és una de les gràcies que té aquest espai, i ens diem, no?, què pensem, què nos cruje, que diem moltes vegades, què ens sona o no ens sona bé d'aquell text, i allà, doncs, entrem en aquestes discussions fantàstiques de parlar de tot, de tot. Es converteix el taller en una tertúlia, no?, continuada. I un plaer, la veritat és que encantada de participar d'aquest projecte.
Parlaves de les etiquetes fa un moment, de fet, la filologia, que és el que d'alguna manera porto a la taula, és això, el filòleg arriba, pues muy listo el filólogo, tot allò que ja existeix, l'únic que fa el filòleg és arribar, li posa una etiqueta, i llavors arriba i fa paf, etiqueta. L'únic interessant és poder detectar les eines fabuloses que tenim els humans com a parlants i com a escriptors, ho fem servir, ja ho tenim. L'únic que això, que arribem los listos de los filólogos, i li posem una etiqueta. I bueno, és interessant perquè així identifiquem allò que nosaltres ja sabem fer i ens adonem de les nostres capacitats, i si cal, bueno, doncs les millorem o les optimitzem, seria només això. I la resta és això, si l'escriptura, l'excusa de l'escriptura serveix com a espai de trobada, que crec que és una mica el que ens pot estar passant a nosaltres. Sí? Sí, Carmen?
Sí.
Sí?
És molt xulo, això. Sí.
I tu, Maria Rosa, com t'has trobat? Com et trobes quan escrius?
Bé, jo, abans has llegit el text de la Montserrat Roig, que
sí,
era una de les meves autores predilectes fa molts anys, i realment, un escriu, jo escrivia, però escrivia per mi, mai a la vida ho trauria fora, perquè eren coses personals, de com deia abans el Mercè, una mica d'hores baixes. Normalment sempre escrius quan tens hores baixes, almenys a mi em passava, vull dir, més que hores altes. I aleshores, doncs, el que calles és el que escrius, el que no parles, el que no diuen les paraules dites, ho escrius. I això és el que jo tinc, llibretes i llibretes, jo penso, bueno, el dia que em mori els meus fills, un ni s'ho mirarà i l'altre dirà, a veure què passava aquí, no? I així, però mai a la vida, o sigui, tindria vergonya d'ensenyar, perquè són coses molt, molt personals. I en canvi, en aquest lloc, en el taller d'escriptura, que podem parlar d'un cigró, perquè de vegades la Mercè ens convida a fer un escrit de 5 minuts sobre un cigró com a protagonista, doncs fins i tot amb el cigró o amb el que ens faci dir, perquè un dia també era un drac, no, les castanyes bordes, sí, sí. I un dinosauri. Sí,
un dinosauri.
Un drac, sí.
Un dinosauri.
Sí,
doncs perquè de vegades hi ha moltes coses personals amb el cigró. O sigui, jo crec que cada una treu la seva, una mica la seva essència. No sé, jo procuro ser jo quan escric, perquè no en sabria, si no. O sigui, si intento imitar alguna cosa, no en sabria. Llavors, procuro... I la veritat és que dius, ala, no? Perquè després les demés, quan t'escolten, diuen, ah! I no sé, i tota aquesta sensació, doncs et deixa molt bé, perquè a més són grans dones totes. Fins i tot la Carme, que no la coneixia, encara que em donava la sensació que sí, i ahir la vam conèixer i supermaca, és un lloc d'unió de dones amb molts, molts valors. Per mi, genial.
És això, l'escriptura com un espai, ja que el món és una mica antipàtic, potser.
Sí,
eh?
És
veritat. Està d'ungles. El món està d'ungles.
Almenys tenim un raconet... Podem parlar d'aquest món que està d'ungles, també parlem d'ell, o escrivim sobre ell, però...
Estem en un espai segur i diem el que sentim i ningú
i sempre molt de
ens
respecte.
Ha de dir...
Això és bàsic.
Molt de respecte.
Es presenta la nostra opinió i és el nostre espai segur.
És un poc com aquell de Las Vegas, no? El que passa a Las Vegas.
Però
amb una versió tampoc tan...
Més literària, no?
Més literària, exactament. Més literària, exacte. I parlant d'escriptura creativa, no és que l'haguem inventat pas nosaltres, ni que l'haguem descobert, tot i que les fonts la treballem molt bé. Però bueno, fa temps, evidentment, la humanitat s'explica històries des de l'època de les coves prehistòriques. Jo tinc aquella imatge, potser massa idíl·lica fins i tot, no ho sé, de nits fredes al voltant del foc, i d'alguna manera s'havia d'entretenir tota aquella gent, i que millor que explicar-se històries.
Sí.
Potser, bueno, ja sabem que no van conviure amb els dinosaures, però és maco pensar que sí. I potser explicaven aventures coincidint amb dinosaures. Des d'aleshores la gent s'explica històries. Però segur que l'Anna, la nostra bibliotecària i documentalista, ens pot fer 5 cèntims de l'escriptura creativa. Anna, quan vulguis, ens fa 5 cèntims de l'escriptura creativa.
Hola, Mercè. Veig que avui tens molts convidats al programa. És un plaer estar amb tots vosaltres al Punt i Coma d'aquesta setmana. Els orígens de l'escriptura creativa es troben en les primeres manifestacions literàries de la humanitat, quan les històries, els mites i les creences van començar a ser plasmats en forma escrita. Inicialment, la tradició oral era el principal mitjà de transmissió de coneixements i llegendes, però amb l'aparició de l'escriptura, aquestes narracions van poder perdurar més enllà del temps i les generacions. Les primeres formes d'escriptura creativa sovint tenien un propòsit religiós o simbòlic. Per exemple, l'epopeia de Gilgamesh, escrita a Mesopotàmia al voltant del 2100 abans de Crist, és considerada una de les primeres obres literàries. Aquest poema èpic explora temes universals com l'amistat, la mortalitat i la recerca de significat, i mostra com l'escriptura es va convertir en una eina per donar forma a la imaginació humana. Fins al proper Punt i Coma, Mercè.
Moltes gràcies, Anna. Com sempre l'Anna ens posa aquest detall, aquesta informació, aquesta documentació sobre el tema que tractem en cada programa. I sí, l'escriptura ens permet reflexionar sobre allò que som, d'on venim, cap a on anem, encara que sigui amb l'excusa d'un cigró, si cal. De Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, va mucho y sabe mucho. Això deia aquell senyor que va tenir una vida tan intensa i no del tot feliç, sembla ser, però que fins al darrer moment va estar escrivint. Deia abans, em sembla que ha sigut la Maria Rosa que deia que llegeix, i la Belina també ho ha dit, que ja veníeu de ser lectores. I tinc la sensació que la resta també, la Carmen, de fet, s'ha vingut literalment amb un llibre. És a dir, l'ha portat a sobre. Què representa la lectura per vosaltres? Comencem una ronda també, Carmen, la lectura, què representa per
tu? Bueno, a mi em serveix perquè, a veure, m'agrada molt escoltar les històries de la gent i la vida de la gent, i llavors a través dels llibres, de la novel·la sobretot, clar, doncs ho tinc a l'abast i m'agrada molt. Històries, i dic, ostres, tu, que interessant. I trobo això, una manera de conèixer la vida de la gent, de com sentien, de com... Històries maquíssimes, històries molt dures, bueno, el que sigui, clar, hi ha de tot. Però, bueno, bàsicament és això. Conèixer unes altres històries és com el cinema. Veus una pel·lícula i estàs veient una història. En imatges, aquí en lletres. Però és una història que algú explica, inventada o no, és igual, és igual.
És conèixer altres vides, seria,
sí,
eh?
Sí, és conèixer unes altres vides. A mi això m'interessa molt i em crida molt.
I el cas de l'Andrea, gràcies, Carmen. I el cas de l'Andrea?
Bueno, jo vaig començar, el primer llibre que vaig tenir a les meves mans va ser un que em va deixar el meu cunyat, que ell em va fer posar-me en el Círculo de Lectores, em sembla que,
sí,
tenia,
sí,
14 anys, i el primer llibre que vaig llegir va ser Les sandàlies del pescador.
Hombre!
Bueno, i a partir d'allà, a la meva tauleta de nit mai ha faltat un llibre. O sigui, sempre... em sentia buida quan acabava un llibre i no tenia un altre per continuar. Em sentia buida, necessitava. I, bueno, continuo així. Ara...
Ja ets irrecuperable.
Ara, de fet, estic a la biblioteca de Terrassa, que un cop al mes doncs, ens reunim, comentem un llibre i ens donen un llibre, no? O sigui que... entrem, a vegades venen els autors i podem fer totes les preguntes, no? Sobre...
Això també es fa aquí a la Biblioteca de Sant Quirze, també es fa,
també es fa.
I de fet una cosa que compartirem a Punt i Coma properament és la programació que té la Biblioteca de Sant Quirze, perquè també els veïns i veïnes de Sant Quirze coneguin les activitats que es fan a la biblioteca, que és algú molt coherent amb Punt i Coma. En breu ja ho compartirem també. Gràcies, Andrea. Marisa, i per tu la lectura?
Doncs per mi la lectura també és molt important, perquè jo, com que soc de Nepal, no teníem, jo soc d'un poble i no teníem biblioteca, i jo pensava, com serà la biblioteca? Tinc ganes de descobrir biblioteca i veure, però en Nepal no teníem, però a la ciutat, quan anàvem a Kathmandu, hi havia biblioteca una, o així, veiem de carretera quan passàvem el bus, i pensava, ui, m'agradaria anar, però mai vaig anar a biblioteca, mai he anat a Nepal. Doncs quan vaig venir aquí, doncs vaig anar biblioteca de Terrassa, Rubi i Sant Quirze, tot arreu, m'encanta anar a la biblioteca, perquè és un espai, per mi és un espai de pau i per descobrir coses, per aprendre, per millorar. Doncs per mi és molt important llegir llibres, perquè així aprenc també, com que no doncs clar, com que tinc una filla també, doncs cada nit abans d'anar a dormir llegim. I jo recordo que jo, quan vaig venir aquí i vaig llegir el primer llibre, no entenia la frase. Sí que jo he estudiat, però com no tinc el costum de llegir llibres, i vaig llegir frases i no entenia. I havia de repetir 3-4 vegades per entendre aquesta frase, perquè no tinc costum. I penso, com no podia entendre abans? Perquè no tinc costum de llegir llibres, clar. I doncs jo vull que la meva filla tingui hàbit, i des de petita, ara cada nit, abans d'anar a dormir, llegim. És molt important, sí, m'agrada molt llegir.
Interessant, a més.
Gràcies.
A més.
Sí.
Interessant. El món de les biblioteques, a més, com un espai... No sé si us passa, però jo quan entro a una biblioteca, és un espai, a mi em resulta, jo diria, màgic. M'estava contenint per no utilitzar aquest adjectiu, perquè tampoc sembla massa flipada, però és veritat que em produeix un efecte màgic.
Sí.
Hi ha un cert silenci en general, i quan hi ha algú del renou tampoc passa res, té un algú especial quan hi ha algú del renou, aquell lloc que tothom es tomba, mira què passa, aquell cúmul de llibres que, bueno, sembla inabastable llegir-los tots, però estan allà perquè tu puguis triar quin vols. Els que som, jo crec, malalts de llibres, si és que admetem que tenim com una malaltia,
una
si, és, és aquell fet, a mi m'agrada molt el que ha dit la Carme, potser perquè ho comparteixo, que és treure el nas a moltes vides. La meva és la que és, i dona perquè dona, o donarà perquè donarà quan s'acabi. Haurà donat perquè haurà donat. Però gràcies als llibres he pogut veure i podré veure moltes més vides. I a més, crec que m'obre el cap a poder entendre o mostrar-me més comprensiva amb altres realitats. Algo més flexible, algo més adaptable, algo més receptiva, crec, eh? Algo, si més no algo, eh? I amb els nanos, amb els nens petits i la teva nena, que és meravellosa, a més, eh? Que hi estava molt amoïnada, ella em va passar per allà. A les Fonts ja tenim un tió que està allà, preparat i ja comença a menjar, doncs allà estava la nena... bueno, ja estava preocupada que el tio ja comencés a menjar, no passés gana, va ser la primera allà, I tu, Maria Rosa, quina relació tens amb els llibres? Com va, doncs, com va, mira, amb la lectura?
He tingut la sort, com deia també l'Andrea, que a casa meva el meu pare, gràcies al Círculo de Lectores, perquè comprava llibres, però bàsicament cada mes entraven llibres a casa, vull dir, i això... viure rodejada de llibres de quan ets joveneta, doncs ja veus amb el teu pare l'afició a la lectura i a més la censura per part d'ell. Aquest el pots llegir ja, aquest encara no. I tots estaven a l'abast meu i jo no agafava cap que no pogués llegir.
No?
No.
Ni escondides?
No, no, perquè, a veure, sí, era bona nena. Sí. I aleshores, bueno, entenia que hi hauria el meu moment. Tampoc devia ser res de l'altre món, Vull dir, cuidado, perquè si estaven a l'abast. Doncs, però bueno, era aquella cosa de... Papà, ja he acabat aquest. Doncs mira, ara aquest. I l'altre, perquè jo què sé, potser... A mi els llibres m'entren molt, em criden. Jo vaig a la biblioteca, tinc costum d'anar a Sant Quirze, i a part de que amb les bibliotecàries que hi ha allà, sigui la que sigui el dia que hi és... que ja sempre parlem d'algun llibre, no vaig a buscar, sinó i què em recomaneu, i això, i l'altre, o aquest m'ha agradat o no, dono una volta i els llibres, no sé per què, té que ser aquell. O sigui, me'ls miro i gairebé sempre trobo alguna cosa que allà dintre m'està dient. Hi ha algú que m'identifica. Quan l'estic llegint, com deia la Carme, que és una forma de també estar per altres vides i per altres coses, doncs, per mi, aquesta sensació de que t'aportin alguna cosa, com veure una pel·lícula, i sentir-te identificada ni que sigui en un minut de la pel·lícula. Amb el llibre passa igual. Només que sigui una pàgina de lo que està posant, que ja em digui alguna cosa, ja val la pena aquell llibre. I són experiències que viuen els altres, però els apliques a tu i és una forma d'aprenentatge constant, encara que sigui amb novel·les. O sigui que... I després, al llarg de la meva vida, els llibres sempre formen part de la meva vida. He vist una cosa molt bonica que ha fet la Carme, que ha portat aquest llibre i ell el puntua, per saber com si li ha agradat o no i per veure-ho amb el temps. I jo, no sé, l'any passat, també per desembre, vaig dir... Vaig a fer un registre dels llibres que vaig llegint. Porto del desembre l'any passat un 50, per dir alguna cosa. I no poso puntuacions, que està molt bé, sinó una mica escrit de dir què m'ha semblat, o però curtet, o què tal, no? Vull dir, perquè si algun dia algú em diu i què tal aquell llibre, doncs que me n'en recordi, perquè després soc fatal amb els títols, amb els autors. Però bueno, molt bé. L'escriptura forma part de la vida. No l'entenc d'una altra manera.
I tu, gràcies, Maria Rosa, per compartir-nos.
Lligant, potser, amb això que diu la Maria Rosa, penso que la lectura ha estat un acompanyament de la meva vida i ara me l'imaginava com etapes molt diferents. L'he viscuda de moltes maneres diferents. Jo recordo, de petita, sempre havíem llegit contes a casa, els meus pares tenien llibres, per tant, era molt habitual, i un costum que hi havia a la meva família era regalar llibres. Les tietes regalaven llibres, els altres regalaven llibres, i un dels primers llibres que de més joveneta em va caure a les mans va ser L'art d'estimar, d'Eric Fromm, que vaig intentar-me llegir amb... potser tenia 9 o 10 anys, i realment va ser allò com dir... Vaig acabar i dius, què has llegit, Mercè? No vaig assabentar de res, no? I això va ser una de les experiències que el llibre el vaig aparcar, vaig seguir llegint moltes cosetes durant la vida. Teníem... també llibres de la Mercè Rodoreda, a casa, perquè tenim algun vincle familiar llunyà. I,
això també ens passa.
Ens ho va explicar, eh?
Tenim sí. vincles ni més ni menys que amb la
Mercè Rodoreda.
Amb la Mercè Rodoreda.
I res, vam anar llegint i al cap d'uns anys, potser en tenia 18, llavors hi vaig tornar a agafar el llibre, vaig tornar-me'l a llegir, coneixement de causa, en aquell moment, i vaig veure com canvia, com és de diferent doncs, la teva experiència, la teva edat, la teva maduresa. I tot això sempre m'ha anat acompanyant. Vaig passar també per l'època de la universitat, que ho he de dir. La lectura es va convertir en una obligació feixuga, desagradable. També ho he de dir, en moments molt interessants, però hi havia moments que tu allò no t'ho volies llegir o no li trobaves l'interès suficient. I reconec que va ser una època una mica de rebuig, no? Vaig dir, no llegirem més. I res, al cap d'un temps és inevitable, tornes a enganxar llibres i tens l'època de criatures i t'enamores dels contes que ja m'havien agradat tota la vida, però va ser l'excusa fantàstica. M'encanten els contes infantils, o sigui, estic meravellada, sempre m'agraden les il·lustracions, m'agraden els textos, per senzill que sigui, i gaudeixo com una criatura. Llavors l'oportunitat dels meus fills va ser que jo llegia, m'hi llegia, m'hi llegia, m'hi teníem contes i quasi ens treuen de casa, i encara en tenim molts. I després va passar aquesta etapa i tornes a triar, no? Tornes a fer tastet. I la veritat és que, veient històricament la lectura en la meva vida, és molt el que t'aporta, i bàsicament el que ja heu comentat, no és una novetat. Penso que és obrir-te al que aventures i a noves experiències que una sola vida no ens dona per viure. I a més, la manera de veure, no? La manera de veure experiències que potser tu sí que les has viscudes, però quan les veus reflectides en una història, i ja sigui una novel·la, és que independentment del gènere en què estigui escrita, jo crec que sempre acabes trobant aquest missatge personal, potser això que es referia la Maria Rosa, no? Allò que t'agafa a tu perquè tu tens aquella experiència i te n'adones de la diversitat de formes de mirar. En aquest sentit és perquè jo penso que la lectura eixampla, no?, els horitzons, i ens eixampla la ment, i ens eixampla l'esperit. I si no és la lectura, en altres llocs ho fa l'expressió oral,
sí,
l'explicar,
sí, sí,
històries. Igual que deia la Carmen, a mi m'agrada molt sentir i escoltar com explica tothom, i et fixes en aquells detalls i penses com deu haver estat aquella experiència. I per mi és una riquesa tan gran de la vida. Si a sobre ho tens escrit en paper i pots revisar-ho, és fantàstic. I això, per mi.
Moltes gràcies, Mercè. Moltes gràcies. I tu, Avelina?
Bé, jo, des que vaig aprendre a llegir, de ben petita, vivia en un poble molt petitet, que no hi havia llibres, no hi havia possibilitat, no hi havia ni llibreria hi havia. Però a mi m'agradava tant llegir, que llegia tot el que caia a les meves mans. Anava pels veïns a veure si tenien alguna cosa per llegir, llegia els llibres de textes dels meus germans més grans, tot el que caia a les meves mans, sigués el que sigués, la Bíblia, també, tot, tot ho llegia. I ja de més gran, quan vaig venir a Catalunya, vaig tenir possibilitat d'accedir més als llibres, doncs és una cosa, una constant a la meva vida, que m'agrada tant, perquè és que et dona molt coneixement d'altres cultures, altres països, la manera de vivir de molta gent, i quan entres en un llibre, doncs estàs en un altre món. I jo, no sé, algú ha dit que sempre hi ha un llibre a la seva tauleta de nit, quan s'acaba un té un altre. Jo tinc una costum, quan acabo un, necessito uns dies
per despedir-te.
Per despedir-me d'aquest llibre, fins que no ha passat una setmana o dos, sí, i ja ho tinc, sí, tot ben paït, llavors ja, sí, sí, començo a buscar i trobo un altre que em ve de gust, sí, i torno a llegir. Ara mateix a la meva tauleta està La vegetariana, de l'última Premio Nobel, que no me'n, sí, recordo el nom, perquè és coreana,
sí, sí,
i és el que estic llegint ara. Però m'agrada llegir tot el que caigui a les meves mans, m'agrada llegir.
A mi em va passar, amb una novel·la especialment, vaig necessitar una setmana, jo anava encara a l'autobús amb els personatges amb mi, i vaig necessitar despedir-me d'aquells personatges.
Sí, 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 necessita, jo necessito.
Vivien amb mi aquells personatges.
És que tens enyorança, sí, d'aquell.
Et quedes una mica, sí, enganxada.
Sí, 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 sí,
clar,
sí, sí.
Arriba al final de l'obra... Té un final, l'obra té un final. I penses, bueno, però a veure, però què li passarà a aquesta dona ara?
O
què li passarà
al
nen?
Clar.
El nen que igual acaba el llibre que té 10 anys. I penses, bueno, però no. Segons la seva trajectòria, aquest nen... I tu continues, com si tu continuessis el llibre. A mi em passa molt.
Sí. I escrivint també passa el mateix. En el nostre cas, perquè escrivim de vegades ràpid, però el taller ho fem als 5 minuts. Sí.
No ens enamorem de ningú.
Sí, no dona temps. Tenim això que ara es diu un crush. Que només tenim un enamorament fulminant i molt ràpid. Però quan treballem, que això ja anirem fent-ho, a més també, una cosa molt més duradora, és veritat que vius una mica volat pel món, perquè tu vius amb els personatges amb els que estàs treballant i els que estàs creant i els que vas portant. Quan a vegades tenim encàrrecs que van per setmana, allò que la setmana que ve portarem tal, recordo a la Margarita especialment, que ens ho va explicar, si recordeu, en un exercici. La Margarita no ha pogut venir avui perquè t'hem constipat de nassos, mai millor dit,
literal,
ens ho va explicar en un exercici, com ella havia passat aquella setmana vivint amb els personatges d'aquell text, i l'Andrea també li va passar un dels seus textos.
Jo també me'n recordo que et vaig comentar, sí, que tota la setmana estava pensant en el que havia d'escriure, jo sabia del que tenia que escriure, sí, però em costava posar-me, fins que em vaig posar i vas treure tot.
Però durant aquella setmana tu havies estat vivint...
Tota la setmana vaig estar vivint amb allò.
És una manera de... Jo crec que estem parlant d'una certa manera de viure, que no és que estiguis al marge de la realitat i de lo quotidià, però sí és veritat que vius, jo diria, d'una altra manera, és una manera de viure acompanyat d'unes històries que et fan, et mantenen connectat també amb la realitat, perquè ho estàs connectada amb la realitat, i molt intensament, i a la vegada molt sensible a algú que pot no existir, perquè està en el teu cap, existeix, però en el teu cap, i amb qui li dediques temps, tota la teva sensibilitat i tot allò que tu ja saps, que has après, o que intueixes, o que coneixes, jo crec que la cosa va per aquí.
Sí.
I és algo...
I com siguis una mica, o massa, no una mica, no, massa empàtica, que és el que em passa a mi, que jo tinc que treballar això, perquè jo reconec que soc massa empàtica. Em poso tant a la part del personatge o de qui sigui, que de vegades dius, a veure, això no pot ser...
O sigui, la ficció també et passa.
Sí,
que bo.
Molt. I llavors, clar, si està patint, doncs jo ploro. Si no és compresa, jo dic, mare meva, però per què no la comprende? Per què no la comprende? Mira, m'hi fico tant, que mira, em sap greu tantes coses. Jo em fico molt, a la pel·lícula, a l'anunci de la televisió, al llibre, a la música. Jo que, bueno, fins fa un mes que estava cantant en un show que feien playback i tal, si la cançó era molt emotiva, que jo acabava plorant. I dic, mare meva, Carme, això ho has de mirar una mica.
Home, el moment d'escriure també s'ha de...
I el moment d'escriure també.
Clar.
Te metes. I dic, bueno, ja està.
Que no està malament, No. Té un component que està molt bé. Què passa? Bueno,
sí, que quan s'acaba el llibre, que comences... Com continuarà això? I això, i pobreta, mare meva. I la mare, que era mala, que era dolenta, la mare. I bueno, ja està. Mare.
Hi ha coses també que són alegres i divertides, No és que sigui tot patir, També ens ho passem molt bé. Doncs, ens hem menjat, tampoc és que tinguem uns límits molt estrictes de temps, però bueno, portem ja una horeta davant dels micros. Ha anat de pressa la cosa, ha anat bé?
Volant.
Us heu trobat, sí?
Volant.
Sí, tant.
Dues cosetes.
Sí, crec que... Sí, el Miquel Ángel...
Dues cosetes només.
Sí, veure, sí, que diu que podem anar, anem bé.
No, és com una foto, és que parlant de llibres m'ha vingut la imatge de quan jo arribava a casa i la meva mare l'enganxava a la cuina amb una cadira baixeta amb una novel·la a les mans, però ella l'amagava. O sigui, ella quan no sabia que era jo, que no l'agafessin llegint, se'l posava sota el cul i començava a cosir. Però ella llegia novel·les i jo deia, com pots llegir un llibre sense dibuixos, sense imatges? No? I ella deia, bueno, és que hi ha els personatges a dins. I això em va costar entendre, no? Que poguessis imaginar, llegint només, doncs, personatges i...
De fet, clar, el que l'Andrea està proposant és molt potent. Quan t'aficiones a la lectura... que de vegades no cal que t'esforcis gaire, vull dir, et surt de mena, excepte quan, com comentava la Mercè, no, que agafes la mania a vegades. Tot depèn de com t'arriba la lectura o els moments de la lectura. Però quan t'agrada la lectura, una de les seves grans potències és justament com et desperta el cervell, com et desperta... I no és la imaginació, ben bé, jo no diria que fos la imaginació. Els personatges es dibuixen en el teu cap. Mm. Els personatges, els espais... Nosaltres ja en el taller tenim des del primer dia aquella parella que estan al fons d'una cafeteria, els tenim allà asseguts, ens van molt bé perquè són uns personatges terciaris, és com els diem, però els hem agafat carinyito, ens van anar molt bé per dibuixar un espai, els tenim allà asseguts al fons, sabem que parlen, no sabem de què, porten parlant des del primer dia, i no sabem res més d'ells, de fet, i en canvi estan allà, i segur que si ara féssim un exercici de com són, cadascú de nosaltres, cadascuna de nosaltres té una imatge d'ells. Inclús la Carmen, que va sentir parlar d'ells per primer cop ahir.
Sí. Eh? No pateixis molt, Carme. No.
Sí,
no sé si...
Sí. Què fan allà? Exacte.
Què
els passa? Perquè vinc a parlar. Però és molt interessant aquesta part. El fet de que, justament la lectura o la mateixa escriptura ens obliga amablement, afegiria, no com una lliació dura, a crear mons, els creem a partir d'allò que coneixem, i és un plaer, per mi ho és almenys, pateixes a vegades, perquè clar, no t'acaba de sortir, no sempre surt a la primera, això, i ho notes, I llavors, jo recordo, recordeu el boli de l'Avelina,
sí,
quan
sol.
Fa uns meneos per arriba i per abajo, fins que troba
fins
el
que
fil.
Fins que arriba l'inspiració.
Exacte, I a vegades costa una mica, però és això, i com en la nostra parella, aquella parella que tenim al fons d'una cafeteria que no sabem ben bé com és, però insisteixo, si féssim l'exercici, segur que cadascuna de nosaltres sap com és aquella parella.
Segurament seria diferent per cadascú.
Exactament.
Si n'hi ha coincidència.
Exactament.
Això cadascú se lo imagina de la seva manera.
Llavors podria ser curiós. O igual s'assemblen molt, també, entre els altres. Això ho provarem. Ja us ho explicarem. Els nostres oients els explicarem. Andrea, tenies un altre punt encara.
Sí, és que quan de Maria Rosa deia que si havia, no, que no havia llegit un llibre prohibit...
Sí.
Jo recordo que després de la sandàlia del pescador, doncs em vaig
el
amagar...
El Kama Sutra. I...
el de Camerón.
Pues mira...
Si fa, no fa.
Això.
Bueno, si la lectura és bueno...
Doncs jo no el vaig tocar, aquest el tenia, el meu pare, però no el vaig tocar.
Era molt bona nena, la Maria Rosa.
Sí, el meu pare també tenia una biblioteca molt gran, i jo recordo que les cosines i les veïnes deien: tu padre tiene una biblioteca. Sí, con libros. ¿Para qué? Perquè l'agrada molt llegir, i a mi, bueno, i als meus germans també, i a mi, a la meva mare no. Alguna revista, alguna cosa, però llibres no. Però el meu pare sí. I ens explicava històries dels llibres i tot, no? I això, i tenia... Vida sexual activa.
Hi havia llibres així.
Ah, vida sexual activa, sí, no passiva.
No, jo em sembla que també l'havia vist. No, que no l'havia mirat. No,
la Maria Rosa no l'havia mirat.
I ja a l'adolescència, clar, el meu pare marxava a treballar i jo deia: aquesta és la meva, i agafava el de la sexualitat activa. I les coses, i ho tancava. Jo notava que em posava vermella.
Tu sola?
Jo sola, i jo deia... L'ho notarà el meu pare, que
oh,
m'hi
bon.
Ja.
Ho sabrà quan vingui.
Tornava a posar exactament igual. Jo penso que no es notarà,
Clar, la cosa de la cosa prohibida. El meu pare també em deia: quan siguis més gran, ja ho miraràs, ara no.
Jo pensava: ara no, per què ara no? I ho mirava. I no
és que jo era la gran de tres germans.
No m'agradava.
Era la gran. I de la mateixa manera que tenies que, el dels Reis, regar-t'ho fins a que l'últim ho sabia.
Exacte.
Clar. Era per... Home, suposo que sí, no?
No, sí, els Reis... Bueno, els d'Orient, vols dir que...
Exacte,
que
d'Orient, cada... si venien o no venien, o ens portarien... Sí. Sabíeu
ara
totes o no?
Ara s'ha
ho sabíeu totes o no?
Que porten... Sí, que venen d'Orient, sí.
Venen
d'Orient, sí.
Vale, doncs sí, tenia
aquí
que...
Aquí ho sabíem tot.
Doncs, amb tot, tenia que donar exemple de tot, i això et marca molt.
Perquè és la gran, tu.
Sí, i et marca molt.
Jo era la petita.
Ets la gran, i llavors no toques aquell llibre que no...
Clar, clar.
clar, aquesta cosa.
Jo és que sou filla única.
Sí, això és un altre punt.
Clar, llavors jo m'ho feia tot jo sola, diguéssim. Llegia, no llegia, feia, no feia.
A casa eren tres germans, dos nois i jo al mig. Ah. I clar, com que en tres anys la meva mare va tenir els tres fills.
Déu-n'hi-do.
Clar, ens portàvem un any. I la meva mare, des del primer dia, donde va uno van los tres. Un es posava, ai, me'n fa mal aquí, els tres al metge. I el metge deia, però, ¿qui està malo? A ver, ja que vengo, em passo al castellà, eh? Bueno,
sí, sí, sí.
Com que la meva mare parlava en castellà, jo no sé, parlava en català, a través d'ella. I deia, a veure, si uno está malo, pero ¿qué hago? ¿Dejo los dos en casa solitos? Pues ya usted me los mira los tres. Y todo eran los tres. Y había de decir una cosa, los tres. Sí, los tres, los tres. Com que eren molt
seguidets.
Molt seguidets, clar. No hem tingut aquesta cosa del germà gran. No, els ja. Tres amb pipeta, els tres amb bolquets, que semblaven... Sí, sí, sí.
Que
no hem tingut aquesta cosa. Ha sigut molt divertida la meva infantesa.
Havia algú patent, Andrea?
No.
No?
No.
M'he quedat amb ja el de Camerón. Ja està.
T'has quedat amb això.
Val.
Molt bé.
Algú, alguna cosa pendent? Jo crec que tothom bé, tothom còmode.
Sí.
Sí. Molt, molt.
Jo crec que hauríem d'anar repetint de tant en tant, eh? Sí.
Si el senyor de la finestra...
Ara que ja s'hem familiaritzat. Ara que ja s'hem familiaritzat
amb això. El senyor de la finestra, m'ha agradat molt el senyor de la finestra. Ah, i el senyor de los anillos.
I el senyor de la finestra.
El senyor de la finestra. El senyor, el senyor de la finestra.
S'ha d'anar per la vida sent un senyor.
I podríem d'anar tornant-nos trobant, perquè avui ha sigut un petit tast.
És un altre espai de trobada.
És un altre espai de trobada. I han sortit diferents temes dels llibres que a mi m'ha agradat o m'ha cridat l'atenció. Els llibres que et criden, per exemple, a mi també em passa. Els llibres ens criden, ens passa com a espais d'escriptura, que vol dir els personatges, per exemple, no? Què farem amb aquells de la cafeteria que estan al fons, pobres, i podreu compartir...
Sí, jo crec que podríem llegir un dels textos que fem.
Per exemple, no? Compartir-los, suposant que puguin ser d'interès, que jo crec que podrien ser-ho, podríem fer alguna coseta, i de tant en tant, que la senyora Finestra ens deixa... podríem, diu que sí, podríem anar traient el cap, si us vingués de gust seria un gust que Punt i Coma, que és això, no és un punt
ni és una coma,
és Punt i Coma, podríem anar-nos trobant. Moltíssimes gràcies de veritat per haver-vos animat, per haver-vos, sobretot a més no era pas la intenció de parlar de cap meravella en especial, sinó de senzillament compartir aquest espai que és les lletres de les fonts, un punt de trobada per escriure, per compartir lectures, per compartir espai de compartir, compartir espai de compartir, compartir-ho ara en aquest cas amb els oients, el plaer d'escriure, el plaer de llegir, el plaer de dialogar, que és el que també fem, fer-ho ara també, perquè no en les ondes, en aquest 90.9 i en un espai especialment adient com és Punt i Coma. Doncs moltes gràcies Miguel Ángel, com sempre, per la companyia, pel suport, gràcies a l'Anna, com sempre, per documentar, i fins al Punt i Coma de la setmana que ve. Moltes gràcies.
Gràcies.
Bona tarda.